Molt bon dia.
Notícies en xarxa, edició migdia, amb Anna Morgades.
Nosaltres el que demanem és que es compleixin el que està previst a la normativa i a la legalitat. El que passa és que el que està encobert és un sistema on els residents estem absorbint tot el que el sistema no ha suplert en forma de nous recursos, nous professionals. El primer any de residència som 1.000 euristes. La nostra jornada, que és de 37 hores i mitja, per complementar el nostre sou, ens veiem obligats a fer més hores. Sense anar més lluny, jo aquesta setmana he fet 80 hores.
És Francis Carreras, membre del comitè de vaga dels MIR, explicant què els ha dut a convocar la vaga que fan avui, demà i dimecres. Demanen millores laborals, salarials i també de formació. Denuncien que sovint, ho escoltàvem, han d'assumir responsabilitats que no els pertoquen i tot, que, com sentíem, per les mancances que arrossega el sistema sanitari, una situació que la Covid no ha fet més que agreujar. És dilluns 21 de setembre de 2020. Repassem altres titulars d'aquesta jornada, encara en clau de sanitat. Avui hem conegut la reforma que els experts asseguren que necessita el sistema de salut pública, Marta Pardell.
El govern va encarregar un grup d'experts amb el doctor Antoni Trill al capdavant un informe sobre la transformació que necessita el sistema sanitari. Avui l'han presentat el president Quim Torra.
Mentrestant, la velocitat de contagi de la Covid-19 torna a situar-se en l'1 i el risc de rebrot creix fins als 168 punts.
A les últimes 24 hores hi ha hagut 949 nous casos confirmats per PCR i s'han notificat 9 morts. I atenció, acabem de saber que el Procicat augmenta al 70% l'aforament permès en activitats culturals a l'àrea metropolitana.
Judici a l'exregidor Jordi Pessarrodona pel suport al referèndum de l'1 d'octubre. La Fiscalia li demana 2 anys d'inhabilitació.
Això a Manresa. Mentrestant, a Barcelona avui jutgen 4 persones per una manifestació no autoritzada convocada pel CDR que va tallar la Ronda de Dalt. Els demanen fins a 5 anys de presó.
Càritas Catalunya retreu que l'oferta de serveis socials de molts ajuntaments sigui exclusivament telemàtica.
El seu president, Francesc Roig, insisteix que això complica molt les coses a la població més vulnerable, ho ha dit a la xarxa.
I en esports, el Palau de Plegamans, campió de la primera hoquei Lliga Catalana Femenina.
Les palauenques, anfitriones en aquesta final a 4, es van imposar en la gran final al Manlleu per 2-4. El Palau s'endú el primer títol de la temporada abans de començar la Lliga la setmana vinent.
I fem un cop d'ull també al temps que ens espera les properes hores. Atenció, perquè s'ha activat l'alerta del Pla Inuncat per pluges intenses a la meitat est del país. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Oriol Rodríguez, ens ho amplia, si us plau, bon dia.
Hola, bon dia. S'espera una tarda que vindrà marcada en conjunt per les nuvolades i també pels ruixats o xàfecs que poden afectar diversos punts del territori, sobretot a l'àrea del Pirineu, del Prepirineu, del quadrant nord-est i també a punts del litoral i del prelitoral, sobretot del sector central i nord. En aquests sectors s'esperen, com dèiem, xàfecs que poden ser localment forts i és per aquest motiu que hi ha vigent un avís pel que fa a la intensitat de pluja, que poden acumular més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. A més, aquests xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment fins i tot de calamarsa o pedra. En canvi, cap a les comarques de Ponent i del Sud hi haurà força més clarianes, això sí, amb nuvolades en zones de muntanya i fins i tot amb algun ruixat aïllat en aquests sectors, però en conjunt, com dèiem, en aquesta zona el temps serà més tranquil. En general, la temperatura màxima tendirà a baixar i és que aquest ambient més ennuvolat afavorirà, doncs, que el termòmetre no pugui pujar tant com ahir, per tant, amb valors que amb prou feines arribaran als 27 o 28 graus a punts de Ponent i també de l'interior de la Vall de l'Ebre. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Oriol. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció la Marta Pardell i coordinant la Marta Manyé. Us parlen a Morgades i Valldosera. Passen 4 minuts del punt de les 2. Comencem.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'avui, la protesta dels metges residents que fan vaga aquest dilluns, demà i demà passat. Ara mateix són més de 3.500 hospitals i centres d'atenció primària de Catalunya a l'espera dels que s'incorporaran a finals de mes, demanant més formació i millores laborals i salarials. Alerten que les condicions precàries que tenen s'han agreujat amb la crisi sanitària. Avui han fet protestes a les portes del Departament de Salut i de diversos hospitals, un d'aquests a Badalona. Allà també hi havia els companys de Ràdio Ciutat de Badalona. Raquel Moreno, bon dia, com ha anat? Què deien?
Bon dia. Els residents alerten de la manca de personal sanitari des de fa anys i que arran de la pandèmia, diuen, s'ha agreujat. Segons expliquen, han d'assumir tasques que hauria de fer el personal estructural i no el de formació. Els Mira asseguren que no reben una correcta supervisió i reclamen més hores de formació dins de la seva jornada laboral. Clara Gené, resident de quart any de cirurgia de l'Hospital de Can Ruti.
Si nosaltres tenim unes condicions laborals dignes, també podrem atendre millor el pacient al final. Llavors, de fet, moltes de les nostres reivindicacions són coses bàsiques que ja s'assumeixen en la societat, com que et paguin un horari nocturn diferent que un horari diurn, que les hores que treballes et comptin per hores de vida laboral treballades. Totes aquestes reivindicacions que tenim, creiem que són coses que estructuralment s'han fet així, perquè sempre s'han fet així, i que ara és el moment de dir això s'ha de canviar.
Els residents s'han reunit aquest matí amb l'equip directiu dels Germans Trias i han acordat començar les guàrdies a les 5 de la tarda i concretar l'horari i el nombre de residents a cada torn, en total prop de 200. En aquesta vaga, la direcció ha establert uns serveis mínims de 30 residents.
Gràcies, Raquel, des de Radio Ciutat de Badalona. La dels residents no és l'única reivindicació del sector sanitari que tenim avui. També n'hi ha des del col·lectiu de les infermeres. El Col·legi d'Infermeria de Lleida demana que se'ls reconeguin les especialitats. Actualment, el Ministeri de Sanitat només n'inclou 7, mentre que en el cas dels metges són una cinquantena. Més informació des d'UAU, Lleida Ràdio. Alexandra Fos, bon dia, quan vulguis.
La recentment nomenada com a nova presidenta del Col·legi d'Infermeria de Lleida, Mercè Porter, ha explicat que un dels seus objectius serà seguir lluitant pel reconeixement del col·lectiu, i això apunta, passa en part pel reconeixement de les especialitats que es desenvolupen a la professió en el seu dia a dia.
El col·lectiu de les infermeres i infermers és un col·lectiu potent, som majoritaris dins l'àmbit de la salut, però en canvi sembla que moltes vegades la feina que fem no es reconeix. Ja fa temps que estem treballant per intentar canviar les coses i, sens dubte, continuarem per aquest camí, no? I una de les coses, per fer-ho, és un tema que també està pendent des de fa temps, que és el tema de les especialitats, perquè es reconeguin. Només en tenim dos o tres de reconegudes, ens en queden unes quantes, i, bueno, és anar fent a poc a poc.
Una altra de les reivindicacions del col·lectiu és incrementar les ràtios d'infermeres per pacients.
Crònica d'UAU, Lleida Ràdio, gràcies, Alexandra. Deixem les protestes, no encara el sistema públic de salut, per pal·liar les mancances que actualment té. El govern va encarregar un grup d'experts, amb el doctor Antoni Trilla al capdavant, un informe sobre la transformació que necessita el sistema sanitari públic. Avui l'han presentat el president Quim Torra. Maite Polo, bon dia. Què diuen que s'ha de canviar?
Bon dia. Cal reforçar tot el que tenim, això és el que diuen. Diuen que és bo, però ha de ser millor. L'atenció primària, els professionals, l'atenció a la malaltia crònica, la recerca, les tecnologies digitals... Són fins a 30 mesures consensuades per 29 persones expertes del sistema sanitari, l'economia de la salut i l'administració pública. Han xifrat quant costaria aquesta transformació. 5.000 milions d'euros en els propers 5 anys. Un dels participants en l'informe, el gerent de l'Hospital Sant Joan de Déu, Manel del Castillo, n'ha detallat els comptes.
Hem proposat un increment de 5.000 milions en 5 anys, és a dir, 1.000 milions d'increment a l'any. Semblen xifres molt importants, però pensem que el pressupost de salut ara mateix supera els 10.000 milions. Per tant, serien increments del voltant d'un 10% el primer any, després d'un 9, d'un 8. En això ens posarien en despeses per habitant, similars al nostre entorn europeu, i ens posarien en percentatge de despesa sanitària sobre el PIB similar al del nostre entorn. Per tant, creiem que el que es proposa és raonable, sabem que no serà senzill, però creiem que és una mesura necessària.
L'informe el té des d'avui sobre la taula el president Torra i l'entregarà a una comissió interdepartamental creada expressament per intentar aplicar aquestes mesures. Els experts els encapçala Trilla i ha demanat als polítics que l'informe serveixi de guió als futurs governs en els propers anys. Per rodar la pel·lícula, ha dit que el sistema de salut necessita des del consens més ampli possible.
Gràcies, Maite. Anirem fent el seguiment d'aquest informe. Mentrestant, avui ens fem ressò del Dia Mundial contra l'Alzheimer. Investigadors i famílies de malalts demanant que la crisi del coronavirus no els retalli les inversions en recerca d'aquesta malaltia degenerativa que a Catalunya afecta 180.000 persones. Avui la neuròloga i directora mèdica de la Fundació ACE, Mercè Boada, ha explicat a la xarxa els estralls que ja està fent la Covid-19 en els malalts d'Alzheimer. L'organització ha posat en marxa un estudi per veure quin és en realitat aquest impacte. Vanessa Raja, bon dia. Què ha dit?
Bon dia. La neuròloga i directora mèdica de la Fundació Mercè Boada creu que hi pot haver un estret vincle entre el coronavirus i la petjada que deixa en el sistema neurològic de la persona que emmalalteix. El cervell és una de les dianes del virus, diu Boada, i això pot passar factura a mesura que s'envelleix. En tot cas, sí que tenen clara l'empremta que ha deixat el coronavirus i les mesures de confinament sobre els pacients d'Alzheimer, acusant, sobretot, un empitjorament psicoafectiu a causa de la dessocialització.
Vivim amb el nostre entorn i vivim pel nostre entorn. Quan aquest entorn desapareix, encara que sigui un entorn rutinari com el que plantegem amb ells perquè aprenguin les tasques, perquè les puguin fer, el seu món es desgavella. I es desgavella amb aquesta actitud, una marcada apatia, que estava com si els malalts estiguessin extremadament depressius, o una altra, una agitació i una agressivitat perquè ells volien sortir al carrer.
La Fundació ACE ha posat en marxa una campanya de captació de fons per evitar l'impacte que està tenint el fet que ara la majoria d'inversions en investigació vagin destinades a la Covid-19.
Gràcies, Vanessa. Doncs ocupem-nos ara de les dades de l'evolució de la pandèmia. Atenció, perquè la velocitat de contagi torna a situar-se en l'1 i el risc de rebrot també creix fins als 168 punts.
A les últimes 24 hores hi ha hagut 949 nous casos confirmats per PCR i s'han notificat 9 morts. Ara mateix, segons les darreres dades de salut, hi ha 788 malalts ingressats, 134 d'ells a l'UCI. Això el dia que comencen els cribratges a les escoles, on l'últim balanç és de 111 grups confinats de 83 centres. Són l'1,6% de les escoles i instituts.
I una notícia que acabem de saber, el Procicat ha aprovat reduir les restriccions en l'àmbit cultural a Barcelona i a 15 ciutats més de l'àrea metropolitana. Això vol dir que els aforaments, que ara són del 50%, pugen fins al 70%.
Això tant a cinemes o teatres com a equipaments culturals. La mesura ve acompanyada de la recomanació d'extremar els controls per evitar aglomeracions. A banda de Barcelona, la mesura afecta els municipis de Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Boi, Cornellà, Sant Just d'Esvern, Esplugues de Llobregat, Sant Joan d'Espí, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Santa Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Gavà i Castelldefels.
I tot i aquest gest, que segur que el sector cultural celebrarà, el president Quim Torra assegura que les coses no van bé. Us dèiem que el risc de contagi està augmentant i Torra alerta que podríem acabar la setmana amb 200 grups d'escolars aïllats. També demana evitar viatges a Madrid, on la situació sembla descontrolada. Ho ha dit en el balanç de la campanya que aquest estiu ha fet la Creu Roja per sensibilitzar els joves davant la Covid-19 i disminuir el risc de contagi en entorns d'oci. Mont Carvajal, bon dia. Repassem què ha dit Torra.
Bon dia, Anna. El president Quim Torra diu que a Catalunya no anem bé respecte a la Covid. Avisa que el risc de contagi torna a pujar i pujarà, que el conseller d'Educació, Josep Bargalló, calcula que acabarem la setmana amb 200 grups d'alumnes confinats, que potser caldrà tancar els parcs infantils. Ha demanat una reunió amb el gremi de restauradors perquè recordin que la mascareta és obligatòria també a les terrasses de... no es menja, es beu o es fuma, que reunions familiars que han de ser màxim de 10 persones i ha reclamat responsabilitat a tothom i, en definitiva, a baixar el ritme social per poder mantenir el laboral.
Aquí no ens podem permetre baixar la guàrdia de cap manera. Si el que sí que hem de baixar precisament és la vida social, és a dir, hem de baixar el nostre ritme social perquè puguem mantenir el ritme laboral, escolar i cultural que necessitem com a país. Per tant, faig aquesta crida a la responsabilitat de tots i a la solidaritat de tots.
Torra ha dit que aquesta setmana serà molt complicada i s'ha referit a la situació de Madrid. Diu que no entén com no s'han pres abans mesures més dràstiques i ha recomanat als catalans no anar-hi.
Els catalans, el govern de la Generalitat de Catalunya recomana no viatjar a la Comunitat de Madrid en aquesta situació. Recomanem que no es viatgi a Madrid de cap de les maneres, excepte que no sigui per un cas realment excepcionalíssim i en totes les mesures de prudència.
El president diu que han demanat a Aena i a Renfe que prenguin la temperatura als viatgers que arribin a Catalunya procedents de Madrid en avió o tren, i Torra ha expressat també tota la seva solidaritat amb Madrid i s'ha mostrat disposat a ajudar en el que pugui.
Gràcies, Mont. El president Torra s'hi referia a la situació a Madrid, que sembla que es descontrola. L'índex de Covid-19 està doblant el de la resta de l'Estat i per això el president Pedro Sánchez i la presidenta de la comunitat han fet una reunió i en aquests moments el president espanyol està fent una roda de premsa que podem escoltar en directe.
Y es que esta pandemia es seria. Como dice el Ministerio de Sanidad en la campaña que hemos puesto en marcha durante estos últimos días, esto no es un juego. Esta estamos ante una segunda ola que evidentemente tiene unas características distintas a la primera ola, es decir, es menos letal, es menos veloz, pero continúa siendo muy peligroso. Todos debemos seguir las reglas básicas para no convertirnos en vector de propagación del virus y sí de contención. Ahí están las tres M's, las mascarillas, el lavado de manos i los dos metros.
I per això Pedro Sánchez està anunciant un pla especial per la Comunitat de Madrid, que tot just està explicant i que quan el tinguem detallat doncs us l'explicarem nosaltres a vosaltres. Canviem radicalment de qüestió, anem ara als tribunals i tenim dues cites. D'una banda, el judici contra l'activista Jordi Pessarrodona pel suport al referèndum de l'1 d'octubre, llavors era regidor d'Esquerra a Sant Joan de Vilatorrada. La Fiscalia li demana 2 anys d'inhabilitació per desobediència. El judici es fa a Manresa, el segueixen els companys de Ràdio Sallent. Olga Gili, bon dia, et passem al relleu.
Bon dia. El pallasso i exregidor de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Pessarrodona, se l'ha pogut veure emocionat davant de la concentració que hi ha hagut per donar-li suport. De fet, ja ha arrencat el judici contra ell per un presumpte delicte de desobediència greu. Pessarrodona s'afronta 2 anys d'inhabilitació per exercir cap càrrec o treball públic i una pena de 5.400 euros per haver participat en el referèndum de l'1 d'octubre. Ell mateix declarava així abans d'entrar al judici.
Demanen més pena que fins i tot el president Torra o el Santi Vila, el Carles Mundó i la consellera Borràs. Això és directament ensenyament contra una persona, eh? Hem dit aquesta persona l'assenyalem i la castiguem. Jo crec que el judici està guanyat abans d'entrar, perquè ells han perdut encara que en condemnin. I si sortim amb absolució, també hem guanyat, perquè és una vulneració de tots els meus drets i és un atac.
El pallasso arriba a 2:15 als jutjats i ha estat rebut per una multitud de persones, entre les quals diversos càrrecs electes de Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP.
Gràcies, Olga. Mentrestant, a Barcelona, avui també ha començat la vista contra 4 acusats de desordres públics en una manifestació no autoritzada convocada pels CDRs que va acabar amb el tall de la Ronda de Dalt. Va passar durant la vaga general del novembre del 2017. En aquest cas, les peticions de la Fiscalia arriben als 5 anys de presó. Marta Patricio, bon dia. Com ha anat la vista?
Bon dia. Primera jornada d'aquest judici on els acusats han negat tots ells haver escampat oli d'un bidó per la via amb l'objectiu de dificultar el trànsit per la Ronda de Dalt tallada pels manifestants. Escoltem un dels acusats a preguntes de la Fiscalia.
Participó en tirar aceite en la calzada a fin de evitar que los vehículos pudiesen avanzar y pudiesen pasar.
Això jo no vaig tindre coneixement fins que m'ho va preguntar la jutgessa a la Ciutat de la Justícia.
¿Vio usted manchas en el suelo?
No.
La fiscal ha insistit molt en saber la vinculació dels acusats amb els CDRs. Escoltem també un d'aquests moments i la resposta d'un altre dels acusats.
¿Usted sigue a este tipo de asociaciones por las redes sociales?
Jo segueixo moltes associacions, ANC, Òmnium, segueixo moltes.
A estas
CDRs no.
Avui també han declarat alguns agents dels Mossos d'Esquadra i demà reprendrà el judici amb la declaració d'alguns testimonis.
Passant 2 minuts, gairebé 3, del punt d'un 3:15, moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. Els metges residents fan 3 dies de vaga.
Els MIR demanen millores laborals, salarials i de formació. Diuen que sovint assumeixen responsabilitats que no els pertoquen per les mancances del sistema sanitari, una situació que la Covid-19 ha agreujat.
I encara en clau de sanitat, avui hem conegut la reforma que els experts asseguren que necessita el sistema de salut pública.
El govern va encarregar un grup d'experts amb el doctor Antoni Trill al capdavant un informe sobre la transformació que necessita el sistema sanitari. Avui l'han presentat el president Quim Torra.
I mentrestant, la velocitat de contagi de la Covid-19 torna a situar-se en l'1 i el risc de rebrot creix fins als 168 punts.
Les últimes 24 hores hi ha hagut 949 nous casos confirmats per PCR i s'han notificat 9 morts. El Procicat augmenta fins al 70% l'aforament permès en activitats culturals a l'àrea metropolitana.
Amb tu he après.
Aquests mesos hem après moltes coses, però la més important és que volem continuar estant amb tu. I a CaixaBank, estar amb tu vol dir que estiguis protegit amb MyBox perquè puguis dormir tranquil. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank. Escoltar. Parlar. Fer.
Notícies en xarxa.
Continuem i ho fem parlant d'ocupació. Aquest migdia ha obert portes a Barcelona el BIS Barcelona i el Saló d'Ocupació. L'han inaugurat l'alcaldessa de Colau i el conseller de Treball, Shakir El Homrani. Durarà 3 dies i serà mig presencial i mig virtual. Ens en fa la crònica la Montse Hidalgo. Montse, bon dia, quan vulguis.
Bon dia. Sense el recorregut habitual de les inauguracions, el Saló de l'Ocupació i el BIS Barcelona han obert les portes del recinte de Montjuïc amb un exhaustiu protocol sanitari elaborat amb l'assessorament de l'Hospital Clínic i que controla fluxos de visitants i aplica mesures de ventilació i renovació de l'aire, entre d'altres. De manera presencial i virtual, BIS Barcelona ha programat 150 conferències, un centenar de punts d'assessorament i una dotzena d'activitats de networking adreçades a empreses i emprenedors per afrontar el món laboral post-Covid. El conseller de Treball, Kirill Homrani, ha reivindicat el paper de la indústria a Catalunya per superar aquesta crisi.
Necessitem un món del treball en aquest país amb una base industrial potent i ha de ser la primera prioritat perquè és tractor de tots els altres sectors i l'hem de reivindicar i l'hem de posar en el punt més important de les polítiques vinculades al món del treball perquè és tractor a tots els altres sectors del comerç, del turisme, dels serveis perquè genera treball en bones condicions.
El Homrani ha fet una crida a resoldre les incerteses sobre la pròrroga dels ERTOs, tot plegat en una represa de l'activitat en què la fira ha donat un missatge de bona feina de cara a altres esdeveniments, com la gran cita del Mobile, programada en el primer trimestre del 2021.
Gràcies, Montse. I una altra notícia de Barcelona és una campanya conjunta del consistori i el RAC per promoure la seguretat viària entre els usuaris de la moto, especialment els que en comparteixen, els que fan allò que s'anomena motosharing. Més detalls amb el Jordi Casino. Jordi, bon dia. Quines són les claus d'aquesta campanya? Explica'ns-la, sisplau.
Bon dia, Anna. Doncs la campanya vol promoure tot un seguit de bones pràctiques entre els usuaris de la moto i especialment de les motos compartides. Unes normes tan essencials com no consumir alcohol ni drogues, fer servir el casc, els guants o la mascareta, no conduir amb xancletes, no circular pels carrils bus ni bici ni per les voreres i aparcar als llocs habilitats o permesos. Tot plegat per aconseguir un segon objectiu i molt més important, que no hi hagi cap víctima mortal a la ciutat. Josep Mateu és el president del RAC.
La seguretat viària és molt important i és un objectiu irrenunciable. O sigui, una cosa que hem d'estar focalitzats en que cada vegada hi hagi menys accidents i menys morts, amb les xifres que ha donat la Rosa fa uns moments, 14 víctimes mortals amb accidents sobre 22 accidents l'any 2019, sembla una xifra tan important que hi hem d'estar molt a sobre.
A la ciutat de Barcelona, on hi ha 300.000 motos, l'any passat van morir 14 motoristes, el 70% del total de víctimes. I enguany ja hi ha hagut 5 morts, d'un total de 9, tot i la dràstica reducció de la circulació com a conseqüència de la pandèmia.
Gràcies, Jordi. Tot seguit, Crònica Cultural. Avui l'ocupem parlant de Pallasses, del 7è Festival Internacional de Pallasses que s'ha presentat aquest matí i que se celebrarà de l'1 al 4 d'octubre a Sant Esteve de Palautordera, al Vallès Oriental, una edició inevitablement també marcada per la Covid-19, Marta.
I que obligarà a fer els espectacles en espais acotats, amb públic reduït i amb reserva prèvia. La Covid-19 també ha obligat a prescindir d'artistes internacionals com Lila Monti, però la majoria del programa, previst pel juny, finalment podrà tirar endavant. Més d'una seixantena de pallasses de tot l'Estat i d'Europa es trobaran a Sant Esteve de Palautordera amb el Circ Cric per mostrar el seu treball, compartir experiències i, sobretot, generar nous camins, com explica la directora del Festival de Pallasses, Montse Trias.
Les dones que des de les arts escèniques hem triat la comicitat com a opció per potenciar els valors d'igualtat, justícia i sentit comú, doncs que aquestes dones doncs ens puguem trobar. Trobar perquè el fet de la trobada genera multitud d'idees, genera un intercanvi de coneixements, d'experiències, que ens sembla importantíssim i ens sembla el motor perquè aquestes pallasses, després quan marxin d'aquí, puguin seguir el seu camí.
Prèviament a l'inici del festival, del 29 de setembre al 2 d'octubre, també s'oferiran cursos de formació per a pallasses. Entre les actuacions destacades, l'espectacle inaugural de la companyia Aèria Teatro, la proposta de tulipes o l'actuació de la pallassa nord-americana Laura Hertz. I a banda de les actuacions, destaquen exposicions com Pallasses, Bártulos i Cachivaches, Camino Abierto, de Merche Ochoa i Lluna Albert.
Gràcies, Marta. Arribats a aquest punt, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Connectem amb el nostre company Eduard Cabré, que és qui en sap. Bon dia, Eduard, què ens expliques?
Bon dia, comencem parlant d'hoquei sobre patins perquè el Palau de Plegamans és el campió de la primera edició de l'hoquei Lliga Catalana Femenina. Les palauenques, que actuaven com a anfitriones en aquesta final a 4, es van imposar en la gran final al Manlleu per 2-4. Aina Florenza amb un hat-trick i un gol més de Berta Busquets van donar el primer títol de la temporada al Palau abans de començar la Lliga la propera setmana. Escoltem a Aina Florenza, la MVP del partit, en declaracions a la xarxa.
He intentat doncs, estar al màxim ja des del principi, intentar sentenciar-lo des del principi, però com un rival com el Manlleu al final és complicat i doncs, no s'ha donat el resultat fins al final. Però bueno, ha estat un partit xulo de jugar i esperem que per l'espectador també. Sí, al final l'objectiu de qualsevol equip és intentar guanyar el tot i obtenir les màximes victòries possibles, no? Intentarem doncs, obtenir els màxims títols que puguem i ja està.
I parlem d'hoquei gel perquè el Club Gel Puigcerdà ha estat campió de Lliga. Des de Televisió i Ràdio del Ripollès ens n'informa en Guillem Sánchez.
El conjunt de la Cerdanya s'ha proclamat campió de Lliga per sisena vegada a la seva història, 12 anys més tard de fer-ho per darrera ocasió. L'equip cerdà entrenat per Salva Bernola es va imposar en el segon partit de la sèrie final de 3 a la pista del Xuriurdin de Sant Sebastià per 4-6. D'aquesta manera va fer bona la primera victòria aconseguida a la seva pista dies abans. L'entrenador del Club de la Puigcerdà, Salva Bernola, valorava així el títol de Lliga aconseguit.
El que importa en les finals és guanyar-les, és jugar, si jugues bé, jugues malament, ningú se'n recordarà quin gran partit va fer el Xuri o el Puigcerdà. L'important és el títol de Lliga i és un títol que ha costat moltíssim, ha costat moltíssim. Hem esperat molts mesos, l'última final la vam perdre aquí, teníem aquesta espieta clavada dins.
I tocava guanyar-la ja.
Tocava guanyar-la i era aquesta pressió que com que no la guanyàvem, estava a jugar i ells ho han ficat molt difícil. Fins a porter hem ficat l'últim gol a l'Entinet i la veritat que, bueno, que ha esclatat la joia, no? Faltaven ja 30 segons i precisament ho ha fet l'Andrea Raràs. I contents.
La final de la Lliga 2019-2020 s'ha hagut d'acabar disputant mig any més tard del que estava previst per culpa de la pandèmia del coronavirus. El Club Gel Puigcerdà començarà en breu la nova temporada esportiva.
I un darrer punt en futbol, el Barça segueix negociant amb jugadors i clubs per donar sortida a futbolistes. La més imminent sembla la d'Arturo Vidal, que ja hauria passat revisió mèdica amb l'Inter de Milà. També a Itàlia podria marxar Luis Suárez i Nelson Semedo marxaria al Wolverhampton anglès. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. Són els esports d'aquest dilluns. 3 minuts, una mica més, i arribem al punt de 2:45. Nosaltres fem una pausa, però tornem de seguida. Fins ara.
La xarxa de comunicació local. Continguts en xarxa. Al Pou.
Avui es volem parlar d'un estudiant, però no d'un estudiant qualsevol, sinó d'una que participa en un projecte internacional per generar gravetat artificial a les naus espacials. Evidentment, pels que no som ni experts ni coneixedors del tema, això ens sembla mai millor dit, no? d'un altre planeta. Tenim nosaltres a l'Anna Martínez, que és estudiant del grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials a l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, que deus tan difícil de dir com sembla aquesta carrera. Moltes gràcies per atendre'ns.
Hola.
Bé, explica'ns primer com arribes a participar en un projecte com aquest sent estudiant.
Bueno, jo buscava unes pràctiques i vaig crear LinkedIn amb el meu perfil d'estudiant d'enginyeria aeroespacial i bueno, jo tenia oberta la possibilitat de buscar pràctiques. Llavors aquesta empresa, bueno, institut, va contactar amb mi i fent diverses proves amb el CEO de l'empresa, amb l'equip tècnic i de més, al final van decidir escollir-me.
Quan et vas, diguem-ne, posar el LinkedIn que estaves buscant pràctiques, t'imaginaves que podies acabar treballant amb l'Institut of Artificial Gravity de Nova York?
No, més que res, tenia molt poques esperances perquè... Clar, d'aeroespacials aquí pues, hi ha ben poc. Si ets enginyer, al final acabes d'agafant pràctiques de qualsevol altra cosa que no està relacionat ni amb el tema de l'espai, ni dels avions, ni res. Per tant, em va sobtar moltíssim que ells m'ho diguessin a mi i que jo no ho hagués de buscar.
Clar, és que és pràcticament un miracle, però suposo que no t'havien agafat, vas haver de superar alguns processos de selecció, o com va funcionar això?
Sí, va ser tot mitjançant diverses entrevistes. Va ser primer una telefònica, després una presencial amb els dos impulsors d'aquest projecte, i després van fer una a nivell ja mundial, perquè els altres són de fora, dels Estats Units, van ser preguntes tècniques relacionades amb el que jo faria i amb el que jo hauria de desenvolupar dintre d'aquest projecte, i al final pues, tot va sortir bé.
El POU, la xarxa de comunicació local.
Més càlid i profund, la foscor ara ja llunya, et deixa veure clar el perquè de l'endemà. Un nou món, i comença el moviment, la pell inspira el foc que desglaça el pensament. Els ulls ja distingeixen noves corbes al mirall, les pors desapareixen i sona el vent batall. Sola, ara el lleu
when you're gone? What do you see up in your head?
When your eyes are closing, where do you wish you were instead? You got me hanging by a thread, yeah. Oh, tell me now, who's the one that takes you higher than you ever been? Baby, I just gotta know the answer. Who's the one you think I'm night and day? Ain't no time to waste.